minuts i arribem al punt de 3:15 de la tarda, esperant doncs oferir-vos a partir de les 5 des de l'edifici de govern, en principi a partir de les 5, si no doncs serà a partir de les 6 la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Avui doncs també un dia especial per resseguir aquesta compareixença de premsa. Però anem amb el zàping de la setmana que ens porta des d'un programa de la Sexta a Gran Hermano VIP, fins passant per en Radio France, que aquest espai comença a semblar l'espai de televisió de la Vivi. Víctor Reolid, com estàs?
Què tal? Perquè hi ha Gran Hermano VIP, no?
Entre altres coses.
En parlarem una mica. Sobretot, volia estar una estoneta doncs, xerrant sobre el fet de que Andorra darrerament doncs, s'ha transformat en un dels focus d'atenció de la premsa internacional i sobretot espanyola. Cada dia surten notícies que parlen sobre el nostre sistema financer i el divendres passat va cridar l'atenció un programa de la Sexta, que es va emetre el divendres al vespre. El programa es diu La Sexta Columna, és un programa d'investigació, i el divendres passat van tractar sobre Andorra, amb un programa intitulat La Tentació Viene de Arriba. Anem a escoltar diversos fragments d'aquest programa en el qual es repassava una mica el nostre sistema econòmic i, sobretot, es feia especial incís en el sistema financer. Mira, escoltem el primer tall.
Al final es un cliente que no se podía ir o amenazarle con irse a la competencia, pues no podía declarar ese dinero. Y al final le aplicaban comisiones del doble, del triple, y un poco de eso está viviendo la banca andorrana.
Aquest home era Jorge Zuluaga, periodista d'Expansión, el tornem a escoltar. De fet, això posa una cosa sobre la taula, i és que si en parles amb la gent d'aquí d'Andorra, la immensa majoria no els ha agradat gens aquest programa. I
de fet, De fet, les xarxes treien fum, Víctor, divendres.
Sí, s'han dit moltes bestieses sobre Andorra. No sabria dir si en aquest programa, però sí amb d'altres articles força mal documentats aquests dies, perquè, efectivament, com dèiem, ja fa unes setmanes, amb molt poc temps, doncs, els periodistes ens hem d'adaptar i hem de ser especialistes en qualsevol tema, i això doncs porta problemes. En aquest cas, la premsa espanyola s'ha hagut de transformar en especialistes d'Andorra pràcticament d'un dia per l'altre. Jo crec que les visions crítiques o dures sobre el nostre país, jo crec que les hem de saber encaixar, sobretot si intenten ser documentades. Aquest reportatge treu molts periodistes de renom, de molts mitjans diferents, que parlen de manera dura. Ja hem sentit aquest primer tall sobre el nostre sistema financer. Jo crec que, com a mínim, ens els hem d'escoltar. Jo no sóc dels superindignats per aquest tipus de programes. Mira, el Duque era un altre dels que intervenien en aquest programa. Es diu Eduardo Segovia i és un dels responsables del diari El Confidencial.
Es captar patrimonios de fuera para gestionarlos y basándose en ese secretismo, ¿no? En esa ausencia de intercambio de información, que tú metes el dinero aquí y aquí nadie sabe que lo tienes.
Víctor, sí.
Doncs és això. En aquest cas, una manera d'explicar, doncs, nosaltres no acostumem a fer-ho. Jo crec que la premsa que tenim aquí a Andorra, els mitjans de comunicació que tenim aquí a Andorra, ens informen prou bé, fem una tasca prou bona, però en aquest cas sí que és interessant veure com ens veuen els altres, que jo crec que també és un punt de vista. En aquest cas...
Claro, cómo te ves, cómo te ven, ¿no? Una mica,
exacte,
aquest exercici.
Exacte. Es treballava molt sobre... Vaja, el que han estat treballant molt en aquest reportatge és sobre el secret bancari a Andorra. Mira, aquesta era una de les conclusions.
No somos un paraíso fiscal. De hecho, se están firmando acuerdos de doble imposición y eso nos estamos acercando cada día más a las directrices europeas.
Andorra salió de la lista de paraísos fiscales hace tiempo.
Nuestros bancos ya no son unos bancos de un país cerrado a la transparencia, ya no son los bancos de un país que no quiera dar información.
No es un país transparente porque, como le he dicho, tiene secreto bancario. Es la primera norma que habría que erradicar para ser transparente.
Si se ha descubierto el último escándalo sobre la banca privada, etcétera, etcétera, nos tenemos que conformar, pensar que es un caso aislado, o tenemos que pensar que la cosa tiene un volumen más grande.
Claro, es una pregunta muy legítima. El gobierno de Andorra piensa que no, que esto es una cosa muy ceñida a la banca privada de Andorra, pero es muy legítima que tengamos todos duda con el resto de bancos andorranos.
De hecho, si me lo permite, podríamos plantearnos la pregunta, ¿por qué la gente desde España lleva el dinero a Andorra?
De fet, un dels més durs és Daniel Alfonso, d'aquests que hem escoltat, que és el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. És a dir, són gent certament documentada i que tenen una posició sobre el tema. Jo crec que és un reportatge... Té una part sensacionalista, té una part que va fer mal. El que passa és que els andorrans hem de deixar en un moment donat de fer l'Andorra. Ara mateix la gent ens veu malament i cada cop té menys confiança en el nostre sistema i podem tenir problemes molt greus i que ens ho diguin, vaja, no ens ajuda, però la realitat, si ens en volem sortir bé, l'hem d'afrontar mirant-la als ulls. Vaja, no sé si estaràs d'acord amb això, però...
Mira, vaig a fer una reflexió. Jo el divendres no el vaig veure, aquest programa. El vaig veure ahir a la nit, precisament. Me'l vaig veure a la tablet. I, home, és... A veure, que toquin el botet des de fora no li agrada a ningú, Víctor. Això és una cosa que ens passa a tots i és un sentiment generalitzat. És veritat que aquest programa tenia moltes imprecisions i en moltes coses parlava amb molt poc rigor i que el to el portava amb aquest estil tan de la Sexta, no? De portar les coses fins a un... Exactament. Fins a un extrem i és veritat que també venim d'unes setmanes que ens han donat molta canya i molta llenya amb la premsa, a la premsa estrangera. I en estem tots una mica farts. Però finalment, aquests són els danys col·laterals de la crisi que està vivint el país. Que es parli de nosaltres. Sí. I, òbviament, n'haurem d'aprendre, de tot això. Jo no estic gens d'acord amb el to del programa, t'he de dir.
Sí,
no estic gens d'acord. I aquí sí que estic opinant i aquí m'estic mullant. No estic gens d'acord. O sigui, és a dir, tots els tòpics que presenta el programa, tots els tòpics sobre els quals pivota el programa, estan plens d'imprecisions. I a mi això em molesta una mica. Però, òbviament, és un reportatge que ha fet la premsa estrangera sobre nosaltres. Això ho hem de tenir en compte.
És polèmic aquest tema, A mi em costa posicionar-me molt, molt clarament, perquè a mi no m'ha afectat tant veure'l, la veritat, perquè jo sé com estan les coses i tal.
A mi hi ha moltes altres coses que s'han dit de nosaltres que m'han afectat molt més, T'he de dir, molt més que aquest reportatge.
Però és veure...
També t'ho dic,
També és veure qui ho ha dit, com ho ha dit.
Exacte.
En tot cas, sobre el que comentaves, a vegades és millor que parlin de tu encara que sigui malament, saps? Aquesta...
Sí. Això és, sí, això que
deia. Igual ho podem acabar transformant positivament, tot això, perquè és publicitat gratuïta que estem tenint, no és bona per la nostra imatge, però vaja, com a mínim s'està parlant de nosaltres, no? O sigui, petita reflexió sobre el tema. Si et sembla, viatgem cap a França, on tenim un altre tema complicat, i és aquestes coses que fan que França sigui un país tan diferent i tan francès, si em permets l'expressió. Radio França, és a dir, Radio França, que té France Info, France Inter, France Culture, France Bleu i Le Mouv, totes aquestes antenes, que no són poques, i que té un pressupost de 640 milions d'euros a l'any, porta fent vaga 8 dies consecutius. 8 dies consecutius. És... jo crec que pel nostre panorama de mitjans de comunicació que seguim, la veritat és que ha de ser com a mínim sorprenent. Sentirem un tall que ara ens explicarà d'Europe 2 com va començar aquesta crisi i aquesta vaga de Radio France.
Et on commence avec ce scandale à Radio France à propos des travaux de rénovation du bureau du président, Mathieu Gallet.
Oui, le nouveau président de l'entreprise publique est épinglé par le canard enchaîné aujourd'hui. Le journal révèle une facture de plus de 100 000 euros pour la rénovation du bureau du PDG. Mathieu Gallet a fait changer la moquette, les meubles, refaire les peintures, installer des stores électriques. L'entretien des boiseries précieuses a coûté 75 000 euros. Radio France confirme ces informations ce matin et précise que ces travaux avaient été prévus dans le budget 2014, adopté en décembre 2013. La directrice générale explique aussi que ces dépenses n'ont rien d'excessif comparé au montant total de la réhabilitation de la maison de la radio.
Haurem d'explicar, doncs, sí. Haurem de fer una mica d'històric, no?, del que passa a Radio France.
Petit resum, Mathieu Gallet és el director, el president de Radio France des de fa un any aproximadament. És un home que va entrar amb 37 anys, ja en té 38, és originari d'aquí, del sud de França. jo des del principi tinc la sensació que un home, una persona tan jove amb un càrrec de tanta responsabilitat, a mi em grinyolava una mica, t'ho dic directament. Probablement ara que estic generalitzant i no sempre sigui així, però 37 anys, tinguis l'experiència que tinguis per dirigir un vaixell d'aquestes dimensions, jo crec que aquí van anar una mica fora els dirigents del Comitè Superior de l'Audiovisual francès, i en tot cas aquest home li han demanat que redueixi despeses, i per reduir despeses doncs una de les maneres és fer fora treballadors. Ell ha preparat un pla social en el qual doncs eren acomiadats uns 350 treballadors dels 4.600 que col·laboren amb Radio França, però clar, en el moment que estava començant a preparar-se per presentar aquest pla social, doncs s'ha sabut que per renovar el seu despatx Radio França s'ha gastat 100.000 euros.
Uah.
Per renovar un despatx, 100.000 euros, eh? 100.000 euros, un despatx. I a més, ha contractat un director de comunicació per un valor de 90.000 euros a l'any. Per tant, estem parlant de 200.000 euros, que no són pocs amb un pressupost. Ell té la seva manera de gestionar-ho i d'explicar-ho, té els seus arguments, però no li funcionen, sobretot perquè com a cap, i això és interessant, ara anem a escoltar un petit fragment d'una crònica d'un programa del diari Le Monde, doncs no s'ha fet pràcticament cap amic o cap recolzament o cap vincle humà amb els treballadors de l'empresa. Mira, escoltem-ho.
Monsieur Gallet, manifestement, depuis un an, n'a pas noué les relations avec les salariés de Radio France qui lui permettraient aujourd'hui d'avoir leur confiance au moment où il les engage dans un projet difficile d'économie et un nouveau projet stratégique. Ça s'est un peu vu. Vendredi, il est allé devant l'Assemblée Générale des Salariés. C'était très courageux, tout seul face à... Voilà. Mais on a vu que c'était un exercice un peu difficile et pas très naturel pour lui. On a l'impression d'un président un peu seul, peut-être voilà, qui reste un peu avec sa garde rapprochée, qui n'a pas forcément construit des soutiens ou même juste des relations humaines au sein de son entreprise.
Clar, la cultura d'empresa és la cultura d'empresa. Aleshores, Radio France és una empresa pública, no privada, evidentment, i aleshores aquest home venia del privat i ha entrat amb unes idees, no sé si et diria elitistes, però com a mínim no hi ha hagut cap mena de negociació amb el personal. Això a França, t'ho dic seriosament, a Espanya ni ens n'haguéssim enterat.
No.
I a França doncs, són 8 dies de vaga de la France Info, per exemple.
És així, ho estava pensant.
De la cinquena ràdio més escoltada de França, sí.
Ho estava pensant. Sí, i si sí. Alguna cosa tenen els sindicats, grups de treballadors, plataformes dels mitjans de comunicació francesos és que es fan escoltar la veu, perquè a França consideren que la informació és un dret. I tenen claríssim tenen el seu lloc, no?, dins de la societat. A Espanya, les retallades en mitjans de comunicació ha estat ferotge en els darrers anys i...
Sí, i no hem vist gran...
No.
Vaja, a part al Canal 9, però Canal 9 l'han tancat directament. Per tant, en un moment donat, algo havien de fer per manifestar-se els periodistes que treballaven. Vaja, un canal extremadament polititzat. Jo no li tenia cap simpatia a Canal 9, tot i saber-me greu que hi hagi gent que es quedi sense feina, evidentment. Però això que deies, jo crec que es pot fer extrapolable. Vaja, crec, no, segur. Es pot fer extrapolable a la resta de la societat. A França has de vigilar molt com tractes a la gent perquè et munten una vaga. I...
Però amb el del Canton Duro els hi va,
és així, aleshores té els seus costats positius i els seus costats negatius. Aquí entro en el tòpic. Evidentment es diu que a França la producció és molt més cara perquè el dret del treballador doncs està molt respectat, etcètera, etcètera. O sigui, quan estàs a l'altre costat de la balança t'agrada que algú t'ajudi, que com a mínim algú miri pels teus drets. És difícil trobar la mesura correcta, però sí que França, que és una de les principals economies mundials, com a mínim porta molts anys sortint-se'n amb aquest sistema. Per tant, vaja, és per mirar-s'ho.
Sí. El que mou Espanya és una altra cosa.
Sí, efectivament.
Vinga.
I va ser la setmana passada. Anem a escoltar-ho, va.
Bé, això ara, era un separador preciós.
Ara anem cap a la Belén Esteban.
Vinga.
Simplement dir-te que per canviar d'un jingle a l'altre, aquest director de Radio France va gastar 1 milió d'euros, eh? Hi ha 1 milió d'euros.
Ah, aquest, entre aquest jingle i l'altre, ja.
Sí, efectivament.
Bé. Però
com deies, anem cap a,
vinga,
anem cap a Espanya.
Com diu la Bibi, quan parlem de Gran Hermano VIP, sempre em diu, ara ens n'anem al fangar.
Som-hi.
Vinga, som-hi.
La audiencia ha decidido que la ganadora de Gran Hermano VIP 2015 sea Belén.
És tremendo.
És tremendo.
Avui he vist la portada del Jueves.
Sí.
Que el titular era Belén Esteban gana sorprendentemente Gran Hermano VIP. M'ha fet tanta gràcia.
Jo, sense entrar a comentar el contingut amb precisió, et diré que em sembla que és un programa extremadament ben treballat, que renova cada any i que no per res ha aconseguit fer una audiència de 4 milions de persones pràcticament a diari. I la gran gala al final a Catalunya també 450.000, líder en audiència també a Catalunya.
És incomprensible.
Que t'agradi o que no t'agradi, és incomprensible, però és un producte de tele molt ben fet, eh?
Oh, és evident.
Comparable amb la Voz o qualsevol història d'aquestes, eh? És a dir, tota la dinàmica de renovació, d'introduir uns personatges, de fer-los fer coses, de crear debat, la feina que fa el Jordi González, a mi no m'agrada ni un, si t'he dit ni un d'aquests, però la feina que fan és molt notable, és a dir, ara entès perfectament el que és la tele, el que és Espanya, com es fan aquests productes i aconsegueixen guanyar amb adeptes cada cop que fan un programa d'aquests, que si t'hi fixes bé, la descripció del programa a sobre d'un full seria 10 persones més o menys conegudes que estan sense fer res en una casa.
Que d'acord, Víctor, que està molt ben fet, però que amb televisió la funció fa l'orga, i això serà un dia un debat que haurem de tenir, no? Què és el que crea la necessitat primer? I sí, algun dia ho haurem de parlar. Ho deixem aquí perquè jo et deixo a pistes prenent el sol i deixo que el Jordi Lorente entri a fer el flash informatiu. Vinga, una abraçada, Víctor.
Fins aviat.
Bona Pasqua.
Merci igualment.